Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. Avui la nostra companya Marta Mas porta la Fundació Arrels Sant Ignasi. Ara us continuo dient alguna cosa amb un davantal.
Ser voluntari dona fruits. Aquest és el lema que la Unitat Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Voluntariat Social potencia fent un símil amb la fruita tan bona i abundant de les nostres terres de Ponent. Els voluntaris voluntàries de les terres de Lleida donen molt de fruits. Tenen un paper actiu en la nostra societat lleidatana, participant i contribuint per a millorar-la. El passat dijous, molts d'aquests voluntaris voluntàries van pujar a la Seu Vella per gravar una contribució als vídeos motivacionals que les entitats utilitzem per fer difusió de les nostres activitats, inquietuds i necessitats. Aquests vídeos es presentaran en els actes que durant la Setmana del Voluntariat tindran lloc a Lleida al voltant del 5 de desembre, Dia Internacional del Voluntariat. Aquest any, la Federació compleix el seu 25è aniversari. I plens de goig volem celebrar i compartir la nostra alegria amb totes les entitats, les seves voluntàries i voluntaris i amb tota la ciutadania, convidant-vos a participar i a gaudir dels actes que hem programat per a tots i totes. El dia 30 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Diputació de Lleida, es presentarà la Llei del Voluntariat i de Foment de l'Associacionisme, a càrrec de Violant Cervera, diputada del grup parlamentari Junts pel Sí, i presentació del vídeo motivacional Ser voluntari dona fruits. El dia 2 de desembre, de les 10 del matí fins a les 6:30 de la tarda, hi haurà la Fira d'Entitats del Voluntariat Social ubicada a la plaça de la Catedral de Lleida. I a les 7:30 de la tarda tindrà lloc, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Lleida, l'acte de reconeixement per part del PAE en cap als voluntaris i voluntàries. Estem contents d'anunciar-vos que aquest any, durant l'acte, es farà una menció especial a la Unitat Territorial de Lleida de la Federació Catalana del Voluntariat Social en motiu del 25è aniversari de la seva creació. I per últim, el dia 3 de desembre, a les 18:30 hores, a la sala d'actes de la Diputació de Lleida, hi haurà la taula redona Els reptes de les entitats socials a les Terres de Lleida, amb la participació de representants del món polític, empresarial, universitari i de la comunicació i de les pròpies entitats, que ens donaran la seva visió dels reptes als que s'enfronta el sector. Els mesos de novembre i desembre, moltes de les entitats que formen part de la Federació celebren actes, entre altres, els 50 anys de Sant Joan de Déu d'Almacelles, el sopar solidari d'Arrels i la campanya de les persones sense llar, el Dia Mundial del Sida, el gran recapte del Banc dels Aliments, inauguració de la botiga de troballes de Càritas i campanya de Nadal de l'Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paül. Podem veure, doncs, que el voluntariat porta les piles posades i assumeix la responsabilitat de millorar, canviar i construir la realitat que volem. Les persones voluntàries donen allò que és el més preuat per la persona, el seu temps, i aquest temps fructifica. Assumpta Costafreda, coordinadora de la Federació Catalana del Voluntariat Social.
Notícies del Bisbat.
Neix la campanya Dona'ns-la de Càritas Lleida.
Sota el lema La teva roba dona per molt, dona'ns-la, aquest passat 21 de novembre, Càritas Diocesana de Lleida ha posat en marxa una nova campanya amb l'objectiu d'incrementar la recollida de roba i així poder generar nous llocs de treball. L'acte ha tingut lloc a la nova botiga de venda de roba de segona mà de Càritas Lleida, situada al número 78 del carrer Príncep de Viana, i ha comptat amb la presència del bisbe Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, qui ha posat en mans de Déu, això vol significar la benedicció, ha dit, la nova campanya. Per facilitar la donació de roba es podrà optar per la recollida a domicili. concertant dia i hora al telèfon 900-102-042 o mitjançant el correu electrònic donensla@treballes.org. D'altra banda, i amb la mateixa finalitat, s'ha creat un contenidor itinerant que durant tot l'any visitarà les seus diferents entitats, clubs, esportius i associacions, entre d'altres institucions que vulguin adherir-se al projecte solidari.
L'entrevista.
Avui, des d'aquesta secció de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social de la Diòcesi de Lleida, parlarem de les persones que no tenen llar i de la Fundació Arrel Sant Ignasi. Aquesta entitat té més de 20 anys d'història i fa 20 anys que va començar a treballar amb persones que no tenen llar a Lleida. I un dels seus objectius és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i que es puguin reinserir a la societat. Per poder parlar de tot això, ens acompanyen el Josep Dalmases, que és voluntari del Centre Obert, i Natàlia Méndez, que és directora de la Fundació.
Hola.
Hola, sigueu benvinguts.
Bona tarda.
Us comencem una mica perquè m'explicareu què és la Fundació i quins objectius té la Fundació.
Bueno, Arrel Sant Ignasi és una entitat sense ànim de lucre que el que vol és atendre les persones en situació de sense llar amb la idea de que el que requereix això és primer poder-los acollir i després acompanyar-los cap al seu propi camí, la qual cosa requereix molta paciència i molta presència. Però sempre el que fem és començar per programes d'acostament, com ho són el Centre Obert, que després probablement explicarà el Josep, o la botigueta, o reducció de danys, en el qual creem un vincle amb la persona i responem a les seves necessitats bàsiques. I després hi ha una colla de programes, reinserció, acompanyament i la unitat dependent, en els quals sobretot el que fem és acompanyar. Acompanyar vol dir estar al costat, veure la persona cap on vol créixer, com vol incloure-us d'una manera normalitzada en la nostra societat, què li cal, si li cal formació professional, si li cal un tema d'alfabetització, si el que li cal és aprofundir en les seves ferides psicològiques i a partir d'aquí poder anar caminant doncs, cap a una vida el més normalitzada possible.
I amb aquestes persones venen elles a buscar ajuda o heu d'anar vosaltres a presentar-vos una mica?
Normalment venen elles. Com comentaves, ja fa 20 anys que treballem, el boca-orella funciona molt. I, per altra banda, també treballem amb derivacions d'altres entitats i amb xarxa i coordinadament.
Molt bé. Ens pots saber una mica quantes persones vau atendre l'any passat, per exemple?
Mira, l'any passat vam atendre al voltant de 1.450 persones directament. Passa que si parlem de beneficiaris, el número augmenta fins als 4.300, sobretot perquè el servei d'aliments dones aliment a una persona, però amb aquests aliments s'alimenta una família. Llavors això fa que la xifra augmenti. Si pensem en persones que acompanyem sistemàticament, gairebé diàriament, estem parlant d'unes 600-700 persones.
Llavors, aquestes persones, l'objectiu és això, no?, que tornin a la societat. Quant temps pot passar de mitjana? Ja sabem que no tothom és igual, però de mitjana quant temps pot passar?
No hi ha un temps calculat, però tenim processos que poden durar 10 anys o que en poden donar 15 o que en poden durar 6 mesos. Depèn del nivell de deteriorament de cadascú, del desig de cadascú, i sabent que no tenim un llindar establert. Cadascú estableix el seu propi llindar d'on pot arribar. Llavors, el nostre objectiu no és que tothom acabi vivint, formant una família i que tingui el seu pis amb la seva hipoteca, sinó que el nostre objectiu és que cadascú faci totes les passes possibles per anar vivint el millor possible. I sobretot, en el cas que aquestes passes, des de la nostra perspectiva, semblin minces, que no empitjori.
El Josep és un dels voluntaris del Centre Obert. Que em pots explicar una mica quina és la teva tasca i què es fa al Centre Obert?
Doncs el Centre Obert, diríem, és un local que està al carrer Panera i que bàsicament es dedica a l'acolliment i a fer alguns serveis imprescindibles, mínims. És el primer punt d'acostament entre uns i altres. Entre altres, per exemple, la qüestió del rober, donar una certa quantitat de roba de forma programada, o el servei de consigna, guardar els materials. Hem de pensar que aquesta gent no tenen casa, no tenen llar, per tant, on deso les meves coses, fins i tot aquelles coses, una fotografia familiar, o els meus documents, o aquella roba que no sabria, no tinc cap lloc on guardar-la, doncs hi ha un espai per fer-ho. Després també hi ha un servei de dutxa, 2 dies a la setmana, per alguns és el seu únic espai possible. També hi ha un servei de perruqueria, que ve un cop a la setmana, i també és el seu únic espai possible per adesentar-se. El centre, el nucli, potser està en la sala d'estar, que per amb ells és bàsicament això, una sala de trobar-se, com si fos casa nostra, el menjador, on compartir una tarda, estar junts i fer un cafè o un menjar, que pot ser una coca, que ens donen de vegades algunes pastisseries, que recollim d'altres llocs, o gent que ens porta entrepans, i aleshores és passar la tarda jugant, de vegades cantant, altres vegades parlant, tenint una estona per estar junts.
I la teva tasca és aquesta, estar al centre obert, sí, i acollir-los.
Sí, sí, dintre del que és el centre obert és més la zona, diríem, del bar, de la cafeteria, la zona de les taules d'estar, de jugar i de compartir la tarda. Hi ha altres voluntaris que estan bàsicament a la zona de dutxes, especialitzats en regular l'entrada i sortida de persones, que es deixi net, i tots uns hàbits de comportament perquè el respecte entre tots sigui suficient, no?
Jo penso que és com a molt important el fet aquest de la sala d'estar, perquè nosaltres tenim amb qui relacionar-nos. Ells no necessàriament són persones que estan molt soles. La sala d'estar ofereix l'espai en què poden parlar de tot i de res, on poden jugar al dòmino, poden parlar del Barça, poden parlar del temps, i a poc poden anar comentant coses potser més profundes o que a nosaltres ens ho semblen, i poden anar creant vincles, es poden anar sentint estimats. De fet, la feina, la tasca que fan doncs, els voluntaris, com el Josep i com tants altres, és de perdre el temps, de perdre el temps amb ells, d'escoltar, de parlar, de fer caliu, de tocar la guitarra i de portar una mica de normalitat i d'alegria amb unes vides que són dures.
De fet, ara estem passant per uns dies claus també per la Fundació, perquè és quan commemoreu la campanya de les persones en situació de sense llar, no? Seria això, la setmana esteu fent diversos actes. Us podríeu explicar una mica?
Sí, aquesta campanya, la campanya de les persones sense llar, a nivell d'Espanya la promou sobretot Càritas i Feansa i d'altres entitats i federacions que treballen amb el sense llarisme. I això es fa, ja fa anys que es fa, i de fet aquest any el lema en concret és perquè és possible que cap persona sense llar, que totes les persones tinguin una llar, és un compromís comú. I això gira al voltant de dos eixos. Primer, el compromís que hi va haver a nivell de Unió Europea, que el 2015 s'hauria acabat el sense llarisme i que no hi hauria persones dormint al carrer. I la constatació empírica de que no és així, sinó no només no s'ha acabat el sense llarisme, sinó que s'ha agreujat. I en paral·lel aquesta idea de que és possible, que amb voluntat i amb compromís és possible que les persones que no tenen llar en puguin arribar a tenir. Llavors, tota la nostra reivindicació gira al voltant d'aquests aspectes, molt a partir d'intentar que siguin les mateixes persones que viuen en situació de sense llar que ens ho expliquin, que puguem escoltar la seva veu directa, no només el que nosaltres diem que ens diuen, sinó que ells també parlin. Llavors, bé, per nosaltres és un moment molt, molt, molt emotiu, igual que és molt emotiu el dia de l'Eucaristia, en el qual recordem les persones que s'han anat morint al llarg dels anys en situació de sense llar, que nosaltres coneixem i que havíem acompanyat.
I sobretot és això, una Eucaristia, no feu cap campanya ni cap berenar o cap cosa més popular?
Aquest any ens hem centrat més en l'eix de la denúncia a través de la flash mob. De la flash mob i dels testimoniatges de les persones mateixes.
Llavors, aquesta és una campanya que és cada any, que repeteix més o menys per aquestes dates. De tant en tant també feu altres campanyes perquè us trobeu en situacions, no? Que és el que us està passant ara, que necessiteu una furgoneta. I que podeu explicar una mica com ho heu fet per poder aconseguir els diners per poder-la comprar? O què esteu fent?
La furgoneta és una de les necessitats bàsiques que tenim, no? Perquè allò per portar, per anar a buscar aliments, per poder gestionar tot el tema dels excedents alimentaris per portar-los d'un lloc a l'altre. Després, per les persones que estan en procés de reinserció, per poder treballar l'àrea lúdica. Si són 8 nois, doncs 8 nois o et fas una parafernàlia amb 3 cotxes voluntaris o fas anar una furgoneta. Per temes d'inserció laboral, tot el projecte d'hort que també desenvolupem, doncs és una eina molt necessària. Llavors, el que hem fet és endegar un procés a través de Migrano de Arena, amb el qual doncs, treballem amb la idea del microfinançament, no? Que cadascú, per poc que sigui, pot aportar doncs, una petita quantitat, allò des dels 10 euros fins als 5 euros, fins als 100 euros, fins als que cadascú bonament pugui i vulgui, a través d'aquesta pàgina web i pot fer una aportació. I amb els diners que recollirem, doncs, podrem adquirir aquesta furgoneta, que ens és una eina de treball molt necessària, que hem viscut sense i hem constatat que es pot viure sense. Però és molt més pràctic i evites molt de temps de gestió i evites molta despesa sobreafegida si tens una furgoneta. Llavors, a partir d'aquí, doncs hem promogut tota aquesta campanya, que, bueno, que hem estat matxacant a tothom per internet i per Facebook i per WhatsApps i xarxes socials. I bueno, de moment estem molt contents del resultat, perquè la gent s'està mobilitzant, no només a través de la web, sinó també gent que et fa donatius doncs presencials, com habitualment.
Però en aquest cas són donatius específics. Diguem, vosaltres ja rebeu donatius pel funcionament normal, però en aquest cas serien només per la furgoneta.
Exacte.
I com està la situació? Sabeu quan podríeu tenir la furgoneta?
Esperem poder-la tenir abans d'acabar l'any. Allò, veient el ritme, com van les coses, ens sembla, creuem els dits, que abans d'acabar l'any podrem comptar amb aquest vehicle.
Llavors, una mica també, el nostre programa el que fa és parlar de les entitats que formeu part de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. Vosaltres sou una d'aquestes xarxes. Em podríeu explicar com us ajuda a l'hora de funcionar, poder formar part d'una xarxa?
Doncs des de diversos aspectes, no? Perquè, a veure, per un cantó nosaltres ja treballem molt en sinergia amb altres entitats de la xarxa d'entitats cristianes, per exemple, amb el voluntariat vicencià, que són les voluntàries que s'encarreguen de fer els esmorzars allà al centre obert. Treballem en xarxa amb Càritas, amb temes diversos. Hi ha un projecte que hem endegat des de la xarxa, que és el dels aliments cuinats, on aprofitem aliments dels col·les per poder-los distribuir, excedents alimentaris. I, bueno, tots aquests aspectes més operatius, més pràctics, però també hi ha com un aspecte més de reflexió de fons i d'incidència, que és aquest de poder posar-nos junts com a entitats d'Església i dir, bueno, quina és la veu de l'Església davant de fenòmens com la injustícia, la pobresa, què podem aportar nosaltres, quina llum podem donar en els debats socials que hi ha en l'actualitat. I això, poder-ho pensar junts, dona com a molta més força i molta més perspectiva. Llavors, és molt... Bueno, jo penso que és un treball molt interessant que es va fent a poc i que sense aquest treball perdríem... A veure, per un cantó perdríem possibilitats pràctiques pels nostres usuaris, però també possibilitats de lluita a llarg termini. No? A nivell d'incidència política, per exemple.
Mm-hmm. Perquè abans comentaves això, no? Que l'objectiu era que s'acabés les persones sense llar, però us esteu trobant al contrari. No sé si, Josep, podries donar-los alguna idea perquè poguessin, no sé, si és que falten diners i, no sé, una mica, com creus que es podria solucionar, si té una solució, que cada vegada hi hagi menys persones que estiguin vivint al carrer?
Solució seria vincular-se molt tota la societat, a tots els nivells, a nivell no només de voluntariat, a nivell polític, el voluntariat en el fons és interessant, però no hauria d'existir si l'equilibri social fos correcte, no? Hauríem de pensar que tots som part de la humanitat i tots som amb els mateixos drets i per tant, la qüestió seria un compromís a nivell no només de voluntaris, sinó polític. A nivell de voluntaris és interessant que creixi com més millor, no? Però a nivell de denúncia i de implicació també política i de triar aquells partits que realment darrere seu tenen una causa social reconeguda, això és important.
És que quan penses en les persones concretes, amb els rostres concrets i amb el que pateix cadascú, clar, s'ha de trobar una solució individualitzada, però hem de trobar aquesta solució global. Perquè clar que ens preocupa que aquesta persona concreta t'estigui dient que, bueno, que ell ja viu bé, però que viure bé vol dir que és hivern i que no té calefacció, que té unes goteres que li cau tot al damunt, que no té contracte de lloguer, però bueno, que ell està bé.
Perquè ja està acostumat,
bueno, fantàstic,
no?
Doncs aquesta no és la idea. Sí. No? I com aquests casos, doncs tants d'altres, que tenen una solució personal, però també una solució social.
Per exemple, com a ciutadans, quan veus una persona que demana al carrer, i ara que aprofito, diguem, se'ls ha de fer una donació de diners, ja sé que cadascú és lliure de fer el que vulgui, però s'aconsella fer una donació o s'aconsella que aquesta gent pugui anar als recursos perquè es faci l'atenció que necessita?
Normalment aconsellem que es puguin derivar cap a llocs, tenir un mínim coneixement de saber que se'ls pot enviar a les oficines d'assistència social o a les entitats. El que passa que jo amb això podríem discutir-ne molt, eh? Però jo crec que el cor també ens belluga i que ens belluga en positiu moltes vegades. Per tant, si en algun moment el cor t'està duent a fer una almoina a una persona, jo crec que això és positiu. Ara, si a més ho acompanyes d'un somriure i a més ho acompanyes de la informació de sobre quina entitat et pot acollir, molt millor.
Una mica, hem parlat una mica de com arreglar-ho o com es pot fer, però com a somnis, com a entitat, quin somni tindríeu com a Fundació Real Sant Ignasi?
Una mica l'any passat ho dèiem i jo penso que encara ens val com a somni. El somni és desaparèixer. El somni és que no siguem necessaris, que no calgui una entitat com la nostra perquè la societat ja sigui justa i igualitària.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. I amb aquesta frase tancaríem el programa d'avui i animem a tots els oients que puguin participar de les activitats i que col·laborin amb entitats com la seva. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Presentació vídeo del programa de Gent Gran.
Serà el dijous 19 de novembre a les 5 de la tarda al local social de Càritas. El vídeo porta per títol Joves per sempre.
Cadena de pregària per les vocacions.
La Delegació Pastoral de Joves promou aquesta iniciativa que enguany es dedica a la família cristiana com a font de la crida de Déu. A la nostra diòcesi s'ha programat el 23 de novembre per continuar amb aquestes pregàries que van començar el passat dia 3 i van continuar el dia 13. Des de la Delegació de Joventut animem a tothom a pregar i que ho donin a conèixer a l'agenda de la web del Bisbat. Tothom que ho desitgi té a la seva disposició els materials que s'han preparat per a aquesta cadena. Més informació a dpjlleida@gmail.com.
El pensament.
Si tens cap amor, deixa'l lliure. Si torna a tu, és perquè és teu. Si no torna, és perquè mai no ha set.
Wayne Dyer.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Recordant el treball de la comunitat diocesana. És de ben nascuts ser agraïts, diu un vell refrany que tots hem repetit en més d'una ocasió. Ho apliquem a tasques personals que concretem amb els nostres pares, amics o professors i també a obres col·lectives, fruit del treball de moltes persones que s'han esforçat a oferir per als que recullen el testimoni el millor que tenien i pensaven. Així ho va fer la nostra comunitat diocesana, en un text elaborat a la fi del curs passat que tenia com a objectiu presentar els aspectes eclesials dels anys immediatament anteriors i donar a conèixer els objectius o les aspiracions dels propers anys per a la nostra diòcesi de Lleida. I és molt d'agrair, per la meva banda, que recollia el testimoni del bisbe Piris com a responsable de la diòcesi i que desitjava complir de la millor manera possible tots els accents que tant cristians com comunitats van fixar en un fulletó que en poques pàgines recollia moltes hores de reflexió, de reunions i de beneficioses activitats socials. Els qui vau ser protagonistes ho recordeu amb afecte i amb un compromís exprés d'articular propostes per al futur. Els que no conegueu la trajectòria diocesana, més grat donar-vos informació i convidar a sumar el vostre esforç al nostre. Teniu les portes obertes en aquesta obra que vol arribar a tota la societat. Ha passat un trimestre d'aquest curs i ens sembla un bon moment per repassar el contingut de l'esmentat fulletó titulat Església de Lleida, què dius de tu mateixa? I procurar que el treball realitzat no es quedi en el calaix de l'oblit. És necessari per a tots. Començava amb una breu introducció del bisbe en la qual demanava: amb la nostra vida, amb el nostre entusiasme, fem-los partíceps de la nostra joia de creure i donem-los raons de la nostra esperança. Amb modèstia, però amb convenciment. Paraules boniques i compromeses que ens arriben al cor i ens obliguen a preguntar-nos: ho portarem a terme? Continuava amb una magnífica ponència del doctor Joan Vinyes, en la qual resumia els esdeveniments recents de la nostra Església amb els documents elaborats des del Concili Vaticà II fins a l'exhortació apostòlica del Papa Francesc, l'alegria de l'Evangeli, que han servit de suport per a la nostra vida diocesana. Acabava proposant quatre tallers que coincidien amb les quatre àrees de cooperació de la nostra diòcesi, afegint un cinquè taller sobre les vocacions al ministeri, com un dels reptes més urgents amb vista al futur. Us el recordo: anunciar l'Evangeli a la nostra societat, la paraula de Déu i els sacraments en les nostres esglésies, la sol·licitud pels més pobres i marginats, la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres esglésies, i finalment, el desvetlament de les vocacions al ministeri, preveres, diaques i animadors de comunitat. Acabava el fulletó amb un resum de les aportacions a l'Assemblea Diocesana del 2015. Hi ha molts suggeriments de les diverses àrees pastorals amb els reptes i signes d'esperança que s'albiren. En aquest curt espai d'informació és impossible enumerar totes les afirmacions que els grups de treball van aportar per a la bona marxa de la diòcesi. Ja vaig fer un breu comentari en una glossa a principi de curs. Desitjaria que el clergat, els religiosos i tots els laics continuessin amb aquesta dinàmica de recerca d'una més autèntica evangelització i que ningú oblidés el treball del passat per construir un futur millor sense salts en el buit. Us aconsello una nova lectura i reflexió de l'esmentat fulletó. Ens servirà de molt a tots. El vostre bisbe Salvador.
Bé, amics, arrel Sant Ignasi continua amb la seva campanya. Cada any n'estrena una. Cada any ens fa partíceps de la gent que no té sostre, de la gent que menys té, de la gent que no té res.
Debat a Bata, el Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots, amics, per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent.